Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Aprofitant que el ramat que fa el camí ramader de Marina arriba a l'Alt Penedès des de la Cerdanya, ens interessem per aquesta tradicional pràctica ramadera de la transhumància. Per això avui conversem amb Íngrid Vilardaga, tècnica del Centre d'Estudis i Recursos de la Transhumància de Lluçà i coordinadora del Camí Ramader de Marina, i amb el Dani Giraldo, el pastor del ramat, que avui dilluns arriba a Moja, provinent de Santa Margarida i els Monjos. Ens acosta aquestes entrevistes al nostre company de Canal 20, Miquel Rivera.
Tenim al telèfon a Íngrid Vilardaga, tècnica del Centre d'Estudis i Recursos de la Transhumància de Lluçà i coordinadora de l'Associació del Camí Ramader de Marina. Bon dia, Íngrid.
Bon dia.
Per qui no ho sàpiga, ens pots explicar què és la transhumància?
La transhumància és el moviment del ramat, moviment estacional, és a dir, a la primavera pugen cap a muntanya per buscar pastures fresques i herba i menjar, i a la tardor baixen. I quan parlem de ramat, tant podem parlar de ramat d'ovelles, de cabres, com és el cas del ramat que passarà aquest dilluns per Olèrdola, vaques i cavalls també.
Quina importància tenen aquests camins pels ramats i pels pastors?
Bueno, aquests camins són camins amb molta història, tenen tot un llegat de patrimoni i cultura, no? A nivell de país, i a nivell de medi ambient també, una modelació del paisatge, ja que gràcies al pas d'aquests ramats durant molt de temps hi ha hagut una sembra de llavors que és el que menja el ramat i ho treu amb els excrements, no? Llavors doncs han anat traslladant plantes, diguéssim, d'un territori a l'altre. Actualment aquests camins s'utilitzen més en petit recorregut, no tant amb transhumància llarga, sinó que serien transtermitàncies, el que és més comú actualment.
Aquests camins s'estan perdent actualment?
Bueno, la veritat és que sentint-ho molt, però sí, part dels camins s'estan perdent, igual que els pastors, eh? Vull dir, és que és una realitat de país. Clar, alguns camins es perden pel fet de no passar-hi, d'altres perquè propietaris se n'expropien, d'altres perquè es fan carreteres, però també és això, no? Perquè un camí segueixi viu, cal passar-hi, llavors, i cal passar-hi el ramat. A part de que pugui tenir altres usos, és important que mantenir l'ús ramader d'aquests camins.
Com hem comentat, s'estan perdent. Quants n'hi havia abans i quants n'hi ha actualment?
Clar, a Catalunya hi ha el mapa de la xarxa de camins ramaders de transhumància i s'engloba uns 20.000 quilòmetres. No és que abans n'hi haguessin més i ara menys, perquè sí que n'hi ha que estan bruts i potser s'han perdut una mica de no passar-hi, però és difícil d'identificar. Com que no està identificat tampoc exactament ni catalogat els que hi ha, no? També és difícil dir ara aquest ha deixat de ser-hi, no? Perquè més a vegades la problemàtica és amb trossos petits o amb trams concrets, no és tot un camí. I clar, quan parlem de camins més principals, però tots aquests camins tenen els seus ramals, que es comunicaven entre ells, també en funció d'on era el pastor o d'on és el pastor que es mou, no? I llavors doncs, busca com connectar cap a on ha d'anar. Per tant, clar, és com una telaranya, no? És una xarxa molt gran de camins i ramals que s'interrelacionen i es connecten entre ells.
Clar, i m'has dit que molts, depèn de les circumstàncies, doncs queden inaccessibles o que ja no han de fer volta, diguem-ne, els ramaders amb el ramat.
Sí, en alguns trams, sí.
En alguns trams, sí. Col·laboren els municipis en mantenir aquests camins?
Clar, aquí hi ha diversos temes. O sigui, per una banda, sí que els municipis que tenen actualitzat el catàleg de camins públics, llavors sí que, i coincideix amb camins ramaders, no és tant que en el catàleg estigui identificat com a camí ramader, però sí que poden, o sigui, un cop el tenen a nivell municipal reconegut com a públic, poden fer el manteniment. Costa que això sigui, i que els catàlegs estiguin actualitzats i tot, però la realitat és que l'encarregada de la protecció d'aquests camins és la Generalitat de Catalunya, que hi ha la llei 3/1995 del 23 de març, que és la llei de les vies pecuàries i regular el règim jurídic dels camins ramaders, no? Aquesta llei empodera les comunitats autònomes a realitzar la catalogació. En el cas de Catalunya és un tema que sempre ha costat molt, ha estat parat. Quan s'ha intentat ha estat un tema farragós, llarg, amb un procés administratiu lent i normalment sense èxit. Hi ha altres comunitats autònomes que sí que han tret decrets lleis o han fet de tal manera i tenen tots els camins ramaders catalogats de la seva comunitat autònoma. Per tant, qui realment s'hauria de posar les piles per protegir aquests camins és la Generalitat.
Com hem comentat abans, un dels camins passa per aquí, per Olèrdola, dilluns passarà per Moja. Creus que la transhumància és viva a l'Alt Penedès, a la comarca?
Jo diria que viva la transhumància no és gaire a l'Alt Penedès, no? Sí que queden pastors aquí a l'Alt Penedès. Els que jo sé no fan transhumància, sí que es poden moure en un moment donat, un recorregut curt, però no com a transhumància. I el pastor que fa la transhumància passant per aquí a l'Alt Penedès és el Sergi, que ell ve del Garraf i puja fins a l'Anoia. Llavors ell sí que creua l'Alt Penedès i en el cas doncs, de la transhumància que passa ara, que és impulsada pel Camí Ramader Marina, aquesta també, clar, creuem tot l'Alt Penedès per anar fins a mar.
Bueno, has comentat que els camins, diguem-ne que els animals no porten plantes d'un lloc a un altre, diguem-ne, interactuen amb l'ecosistema. Quin paper tenen aquests camins?
Clar, aquests camins, de fet, és que connecten, per exemple, en el cas del camí Ramader Marina, no? Que és el que estem parlant, que passarà al ramat, connecta la muntanya al Pirineu, o sigui, des del Pirineu català-francès fins a la sorra de la platja. Llavors, clar, es passa per uns entorns i per uns ecosistemes molt diferents. I és, bueno, és molt important, no?, el pas del ramat, perquè és el que comentava abans. A part de que hi ha tota aquesta sembra de llavors, és la manera de que es van mantenint els camins nets, no?
Creus que la transhumància és un tema desconegut per la població?
Crec que encara hi ha molta gent que la desconeix, malgrat últimament se n'ha començat a parlar més de la transhumància, perquè a nivell mediàtic les televisions se n'han fet més ressò de diferents transhumàncies al territori català, no?, i a diferents llocs. També jo crec que es parla més de la ramaderia, de la importància dels ramats i les pastures per mantenir els boscos. Clar, com que tenim la problemàtica tan gran dels focs que cada vegada costa més d'extingir i de controlar, d'aquí també va relacionat amb que s'ha parlat més de la pastura, no? I llavors jo crec que la gent n'ha sentit a parlar més dels ramats i inclús aquest moviment de ramats, no?, cap a muntanya. Tot i això, hi segueix havent molta gent que no sap què és la transhumància.
Creus que és un tema desconegut per la població?
Sí, crec que bastant desconegut. També depèn de la zona, clar. Si te'n vas a la zona rural, és més conegut, perquè al final poc o molt segueix sent viu, o ho veuen o ho han vist, no? Però a la que baixes més cap a la ciutat, és molt més desconegut, sí, tant.
Creus que, a més, a part del desconeixement, els camins són compatibles amb el turisme rural, que pot ajudar a donar a conèixer els camins ramaders?
Sí, clar, al final, un camí ramader és un camí que et porta d'un lloc a un altre, no? Bueno, et pot portar a molts llocs, però tu pots decidir si vas d'un punt a un altre punt. Llavors, de fet, la llei que comentava de les vies pecuàries preveu que aquests camins siguin especialment d'ús ramader, però que també puguin ser per altres usos compatibles, no? I en aquest cas, el turisme rural jo crec que és el que és el més compatible amb els camins ramaders, perquè és un turisme respectuós cap a l'entorn, bueno, més sostenible, no? I que hi ha una sensibilitat cap a la ramaderia. Més enllà de si en un moment donat fa el camí es troba animals o no, clar, depèn de la zona, però sí, evidentment, els camins ramaders poden ser un potencial turístic també, turístic rural, perquè a part al llarg del camí hi ha elements relacionats, no?, amb, bueno, el que són dels camins ramaders, ja siguin murs de pedra seca, cabanyes, zones de returada, punts de beurada. Llavors tot això pot ser totalment compatible amb el turisme i donar-ho a conèixer. També és una manera que la gent ho conegui.
clar, per exemple, una de les funcions, no, del Centre d'Estudis i Recursos de la Transhumància de Lluçà, en la que tu ets tècnica, és donar a conèixer, no, aquests camins a la població i...
Referent als camins, el centre vol, per un cantó, donar suport als pastors amb les problemàtiques que puguin tenir, ja siguin administratives o amb entitats o concretes en un moment donat, no? O també d'identificar el camí, quan es vol passar per un camí que fa molt temps que no es passa i no està clar el recorregut, doncs tot aquest suport. Llavors, també es dona a conèixer el camí això a la gent que el vol utilitzar, no? I en aquest sentit, el centre, doncs, bueno, altres funcions que fem, a part de les que són les, bueno, directament amb els camins ramaders, que també hi entraria el tema de la catalogació. Bueno, volem, doncs, això, no?, una mica ser de documents, tot el tema relacionat amb la transhumància, tant bibliogràfic com digital, no?, i anar engreixant aquest arxiu. També hi ha tota la recollida d'aquest patrimoni immaterial i oral que acompanya els pastors. Mirem d'anar fent gravacions i d'anar tenint tot aquest coneixement. I a nivell pedagògic, tant el centre com l'Associació Camí Ramader Marina, mirem molt de fer un treball pedagògic i donar a conèixer als nens i a joves el tema de la transhumància, la pastura, els camins ramaders i, bueno, i els oficis relacionats, no? Perquè al final els nens són el futur i és qui pot tenir la possibilitat de veure-ho i de conèixer-ho i de viure-ho com algú que els hi mogui, els hi agradi i ho puguin plantejar-se de fer-ho, no? I, bueno, el centre també acull exposicions temporals relacionades amb la transhumància, llavors realitzem tallers i activitats. I també una activitat, bueno, una de les activitats més importants que es fa al centre des de fa anys, bueno, el centre actualment, però des de fa anys es lidera ja des de l'Ajuntament de Lluçà i des de Solc, a Lluçanès, que era una entitat que hi havia a Lluçanès, que ara ja no hi és, de música i cultura popular, que són les jornades de la transhumància. Les primeres van ser l'any 1999, vull dir que fa anys que Lluçà promou el tema de la transhumància i, bueno, s'han seguit fent, no anualment, sinó com que era de forma voluntària, doncs quan s'ha pogut. I bueno, mica en mica anem fent tot això des del centre i també intentant donar suport als pastors amb el que puguin necessitar.
El centre i l'associació, des de quan operen?
Mira, el centre es va inaugurar l'any 2023 coincidint amb la baixada del ramat que està fent la transhumància pel camí Ramader Marina. Ja et dic, l'Ajuntament de Lluçà i Solc ja feia any, des del 99, que estan fent coses per la transhumància, no? I l'associació, de fet, l'associació és una associació de municipis que va ser impulsada per tres municipis, que un és Santa Margarida dels Monjos, Lluçà i Llívia. I eren municipis al llarg d'aquest camí. Aquests tres ajuntaments van signar un acord l'any 2015. Després, el 2018, ja es van constituir com a associació i des de llavors, mica en mica, s'hi han anat sumant més municipis al llarg del camí. Ara ja són més de 30 municipis, fins i tot municipis de França. I, bueno, i és amb la pinya de tots plegats, no?, que s'intenta, doncs, realitzar totes aquestes activitats per donar a conèixer l'ofici, posar en valor l'ofici de pastor, els oficis relacionats, no?, com poden ser oficis amb la llet, amb la llana, i tot el tema de suport als pastors i de, bueno, de donar-ho a conèixer, no?, i el patrimoni i la cultura que hi ha al voltant de l'ofici.
A part del Centre d'Estudis i Recursos de Transhumància i l'Associació del Camí Ramader Marina, que són les entitats en les que tu estàs, hi ha alguna més?
Amb el tema de la protecció i la classificació dels camins ramaders, nosaltres, sempre quan fem alguna acció més dirigida al departament, una acció directa demanant la classificació, comptem amb el suport d'IDAPA, que és l'Institut del Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran, que ells, bueno, amb el suport, més que el suport, vull dir, anem plegats a demanar-ho, no?, perquè també és una entitat que ha treballat molt el tema dels camins ramaders i està molt involucrada en la causa, no? I ARCA, que és l'Associació de Municipis Rurals de la Catalunya. Llavors, doncs, amb aquestes dues entitats acostumem a fer treballs conjunts pels camins ramaders i també per transhumància, eh? També anem fent cosetes junts.
bueno, suposo que objectius de futur per al centre i per l'associació, no? Recuperar el màxim de quilòmetres.
L'ideal seria aconseguir que tots aquests camins estiguin catalogats, els que ja estan identificats en un mapa, doncs que es poguessin catalogar i protegir, perquè com més passa el temps, més difícil és, perquè al final, si no tens un document que t'avala i ho pots demostrar, cada vegada és més complicat, no? L'objectiu també seria, a nivell pedagògic, arribar a la població, que hi hagi una sensibilitat i una consciència de la importància de l'ofici i amb ganes de que més persones el vulguin fer, no?, en un futur. I a part de, clar, també protegir, recollir tota aquesta memòria oral i tot aquest patrimoni i cultura que envolta la pastura.
Ingrid Vilardaga, tècnica del Centre d'Estudis i Recursos de la Transhumància de Lluçà i coordinadora de l'Associació del Camí Ramader de Marina. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Està amb nosaltres Dani Giraldo, pastor que es troba fent el Camí Ramader de la Marina. Bon dia, Dani.
Bon dia.
Com es troba el ramat?
Mira, ara bastant bé. Estem en el moment de... No, ja a la tardor, aixugant les cabres, perquè portem un ramat de 148 cabres lleteres i des del juny que hem sortit de casa, al Forja, a recórrer el que és tot el camí ramader Marina, sí que hem sortit donant molta llet i, o sigui, moltes que estàvem sobre uns 80-85 litres i ara ja estem traient 25 litres, esperant paridera de novembre.
Quines dificultats t'has trobat pel camí ramader de Marina?
Bueno, a veure, dificultats... mira, hi ha alguns tipus de dificultats que d'un any a un altre sí que hi ha coses que s'han resolt, no? Seria aquesta la tercera edició que fem nosaltres de lo que és Camins de Vida, de tot el camí ramader de Marina. I una de les grans coses, quan els enginyers, arquitectes, que acaben de dissenyar tot aquest paisatge urbanístic, s'han oblidat de que venim de... que aquests camins són de bestiar. Llavors, moltes vegades, en els traçats urbanístics, quan el camí no està catalogat, no ho tenen en compte de que per allí ha passat un bestiar. Llavors, ens posen una autovia al damunt o ens posen... No? Bueno, nosaltres diem traves, que, per exemple, anem amb dos someres i una aigua, no? I a vegades les cabres sí que passen per tot arreu, però els cavalls no. I passos, per exemple, això d'autovies que posen és una alcantarilla, no poden passar els cavalls, has de fer un tomb... Aquestes són impediments, no?, del camí. A banda de, bueno, estem en un temps també d'herències, no? Els hereus no saben tampoc que, per exemple, l'Antara i les seves vinyes representa un camí ramader i potser ens posen dos o tres filats més de vinyes. Això són, no sé, no?, les petites coses, o que ens llauren el camí, que a vegades sembla una tonteria, però no és el mateix quan ha plogut, passa per un camí que està dur a anar trepitjant, no?, un tros de camí tot llaurat.
El fas tu sol o el feu entre diversos pastors?
El ramat, amb aquest projecte, que és el de Camins de Vida, és el projecte de l'associació Manou, en donde jo faig, diguéssim, no?, de, com seria a l'ordre l'antiga pastura, jo faig de majoral, sí que m'encarrego del bestiar, porto un rabadà i un ajudant.
Quants quilòmetres portes a... fets del camí?
Mira, enguany portem, ara mateix que ja estem de tornada, pues 320 més uns 500 i algo, perquè sí que vam fer tot el recorregut cap a la banda de la Serra Llaveria i part del Priorat, fent el que és la Baronia Escornalbou, i hem engegat directament cap a França. I ara ja la baixada, i encara ens queda un tram, que és arribar a Vilanova, la Geltrú i Cunit, i volem tornar a fer el que és la carrera de Santa Coloma. Així que encara 150-140 quilòmetres més segur que en farem.
És el primer cop que el fas, el camí ramader?
Aquesta és la tercera vegada que fem tot el camí.
Quan el vas fer abans?
El 2023, la primera edició de Camins de Vida. I això, i com a pastor, pues, des del 2023, els del 2020, des del març del 2020, que vaig fent transhumàncies, però no la del camí de Marina. Feia unes transhumàncies cap a la zona del Baix Ebre i el Montsant i el Priorat.
Com et reben les poblacions per on passes?
Bé, en general, molt bé. Saps? La gent, mira, sempre diem que hi ha com aquesta visió dels iaios que les torna una emoció i sentir una altra vegada les esquelles quan passen per una ciutat, per, bueno, una ciutat o un poblat, no? Tornar a sentir les esquelles, no? Veure els animals, l'olor... Això crec que és un gran record de molts iaios, i a vegades els veus allí com parats, no? Que es veuen com aquella mirada d'introspecció de lo que havia sigut. I encabat també l'altra és l'emoció de la canalla, no? Com algo nou.
Què significa per tu continuar amb aquesta tradició?
Bueno, jo crec que hi ha com una visió, almenys amb el grup de treball des de l'associació, i és que ens agrada veure el passat, no? Per no perdre la tècnica, és la gran cosa. I nosaltres parlem d'una tècnica que és, per exemple, anem munyint a mà, no? O sigui, sempre estem munyint a mà, fem elaboració de formatge d'una manera molt artesana, tot el que anem produint ho anem elaborant amb els mateixos col·les, no? Als ajuntaments, als llocs de parada, i és potser posar aquest granet de veure que hem de decreixer, no? Que anem massa ràpid i que és fer una aposta a anar a un altre ritme, més a poc, o sigui, és anar caminant, anar a un comunal fins al Pirineu, a peu, clar, era, fa 80 anys era algo normal, les ramades, i ara queden molt pocs pastors que vulguin portar el seu bestiar a peu.
I és això, no? També viure més a poc i disfrutar del camí, que d'això es tracta.
Exacte, sí, sí, el paisatge. Això pensa que passem per llocs... Clar, nosaltres ens fem Catalunya a peu i hi ha llocs que dius, sí, és que aquí no... Clar, ja no arribaries, pensa les Llosses. És un lloc per allà, no?, al Ripollès, allà tirat de tot, per dir-ho així, que podem estar un dia i mig que no ens trobem a ningú.
Dani Giraldo, moltes gràcies i bon camí.
Bueno, amb molt de gust, ja sabeu, ara estem per aquí al Penedès, amb ganes d'això, de que la canalla pugui veure que hi ha una altra possibilitat, de que no tots hem de ser bombers o metges o advocats, i que hi ha una gran possibilitat de que aquest món i aquest paisatge necessita pastors.
Des del passat 1 d'octubre, el ramat de Dani Giraldo va entrar a l'Alt Penedès per les Cabanyes. Aquest cap de setmana ha estat a Santa Margarida i als Monjos, a la Fira de la Transhumància, on s'han organitzat diverses activitats relacionades amb aquest tradicional camí ramader. Avui, dilluns, arriben a Moja, última població de la nostra comarca. Canyelles serà la següent parada del camí ramader de Marina, que acabarà a la Clariana el 12 d'octubre.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Vilafranca acollirà l'inici del procés participatiu del Pla Territorial Sectorial Agrari del Penedès. El Departament d'Agricultura ha engegat el procés participatiu del Pla Territorial Sectorial Agrari del Penedès amb la constitució del grup motor en un acte celebrat aquest dijous a Vilafranca. Aquest pla té com a objectiu ordenar i protegir els espais agraris, garantir-ne la continuïtat i evitar-ne l'abandonament. La llei d'espais agraris ofereix la possibilitat de treballar amb els plans territorials sectorials agraris específics que defineixen àrees concretes del territori, com és ara el cas del Penedès, del qual es du a terme una diagnosi que permetrà determinar les prioritats d'actuació i la definició dels estàndards i de les normes de distribució territorial. La primera sessió oberta a la ciutadania tindrà lloc el 21 d'octubre a Vilafranca, on es recolliran propostes per definir les prioritats i les actuacions a desenvolupar. Amb aquesta iniciativa es vol assegurar la viabilitat de l'activitat agrària a l'Alt Penedès i reforçar el paper del territori com a motor de producció i de preservació del paisatge. La periodista saturninenca Júlia Serramitjana ha estat la guanyadora de l'onzena edició del Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres, impulsat per la Biblioteca Ramon Bosch de Noia i la Regidoria de Cultura de Sant Sadurní. Els dies dels talps és el títol de l'obra escollida que serà editada per Saldonà en un certamen que atorga un premi de 1.000 euros. Serramitjana treballa al Departament de Premsa d'una ONG, ha escrit diversos articles i reportatges per diferents mitjans. Va ser també alumna dels tallers d'escriptura de la Biblioteca Municipal i actualment integra el col·lectiu local d'escriptors QWERTY Club d'Escriptura. La pel·lícula Cronos continua el seu rodatge a Sant Pere Molanta. Camions de vestuari, material de rodatge, atrezzo i fins i tot un helicòpter rodejaven el cementiri de Sant Pere Molanta la setmana passada. El motiu era el rodatge d'algunes de les escenes de la nova pel·lícula de Fernando González Molina, Cronos, que té previst la seva estrena només en cinemes per l'any 2026. El rodatge, que ara parava a Sant Pere, tindrà una durada de 8 setmanes per diverses localitzacions reals de Catalunya, després de més de 2 anys d'investigació amb diferents testimonis reals de la mà dels prestigiosos periodistes Nacho Carretero i Arturo Lezcano. Amb guió d'Alberto Marini, aquest thriller dramàtic relata l'activació de l'operatiu Cronos i les 124 hores que van seguir l'atemptat de les Rambles de Barcelona. El repartiment està encapçalat per Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López. I acabem explicant-vos que Cunit celebrarà la quarta cursa i caminada popular Avenc Trailer, que tindrà lloc el diumenge 9 de novembre. El 9 de novembre se celebrarà la quarta edició de la cursa Avenc Trail a Cunit, després de l'èxit assolit en les tres edicions anteriors. Aquesta prova esportiva, que combina cursa i caminada, recorre els paisatges de la serralada prelitoral, oferint als participants l'oportunitat de gaudir de la natura mentre es desafien a si mateixos. Les inscripcions tenen un preu de 6 euros, tant per la cursa com per la caminada. Aquest cost inclou una samarreta tècnica, assegurança, dorsal, amb xip de cronometratge, avituallament durant la prova, així com aliments sòlids i líquids a l'arribada. A més, els participants podran gaudir d'un servei de fisioteràpia en finalitzar l'esdeveniment. La sortida i arribada a l'escola Sol Cunit es farà a les 10 del matí i la caminada popular té un recorregut de 5.450 metres i la cursa de 12.720 metres. Per més informació i inscripcions es pot visitar la web oficial de l'esdeveniment.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts. És dilluns i com que som a principis de mes, dedicarem una estoneta als nostres peluts perquè ens visita l'educadora canina Neus Bertran d'Intercanis. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia. Què tal?
Avui parlarem de por, de la por en els nostres gossos.
Sí, sí, sí.
No perquè s'acosti Halloween.
No.
Res a veure.
Que també, pobrets, segur que més d'un ensurt s'emporten per Halloween.
Però abordem el problema de forma més estructural, no?
En general, sí, sí, sí. Sí, perquè és un problema que és molt freqüent, també, la por en gossos.
Sí? Hi ha molts gossos porucs?
Sí. Bueno, partim de la base de que el món on viuen com no és gens natural per ells.
És molt artificial, és veritat. Està clar. Fet a la nostra mida.
Total. I ja el simple fet de certs paviments o textures diferents ja els pot crear una inseguretat. Hi ha gossos que no s'atreveixen a passar per segons quin terra.
I no parlem ja de sorolls.
Els sorolls és el
top
de les pors.
Estem amb una contaminació acústica elevadíssima.
Sí. Sí, sí. Hi ha molts gossos adoptats ja amb una certa edat que el que pot provocar que costi més l'adaptació és el soroll de la ciutat. Sí, sí.
Identifiquem les pors, perquè parlem en plural, no? N'hi deu haver moltes.
Sí. Bueno, així, més en general, podríem dir que, sobretot, les pors, bàsicament, serien a gossos que tenen por a persones, molt en concret, a persones, i tota la resta bé.
Ah, a una persona en concret.
No, a o persones.
O al gènere humà.
A persones,
humà.
Sí, humans.
Que desconfien
home, dona,
dels éssers
sí.
humans.
Home, dona, en especial, en molts casos, en especial els nens.
Canalla, ho entenc.
Sí, sí, sí. I sobretot d'una certa edat, per sota dels 5 anys i això, hi ha molts gossos que tenen por. Però sobretot gossos que ja tenen por en general a les persones, als humans. Hi ha la por als gossos, també. Hi ha gossos que són amb persones superafables, es mostren supertranquils amb les persones, però amb els gossos tenen por. Després, la por també molt freqüent és a l'entorn. Llavors aquí, clar, i aquesta és molt important, aquesta por, eh? Perquè, clar, per un gos que surt a un entorn on té por...
Hostil per ell?
Sí, és molt més difícil de gestionar que si...
Clar, com fas el passeig, no? Si el gos té por al seu entorn més immediat.
Clar, és complicat. Però, bueno, hi ha trucs, no? Després podem dir alguns trucs per gossos que tenen por a l'entorn, no? Però en un gos, per exemple, que no té por a l'entorn... però té por a gossos, et pots trobar un gos de tant en tant, o en un passeig et pots trobar, depèn per on passis, tres gossos o cap.
Pots evitar-lo, sí.
Però un gos que té por a l'entorn...
O a les persones,
sí,
això és més complicat.
Sí, és més complicat. A l'entorn té molt a veure, sobretot el soroll, eh? El que deies abans.
En no
entorns sorollosos...
Que Vilafranca mateix és molt sorollosa,
sí, sí,
és molt
sí.
invasiva en aquest sentit.
Qualsevol poble així, amb una població ja una miqueta nombre gran, no? Hi ha soroll i bueno...
I clar, ells
passis
per
tenen
l'oïda molt desenvolupada, no?
Sí.
Per tant, els afecta molt més.
Els afecta més, sí. I, no sé, ells poden sentir 10 vegades més que nosaltres, inclús en llocs on sembla que estigui tot tranquil, ells a vegades aixequen el cap com... Ui!
Han detectat algun
sí,
soroll.
Sí, i tu potser no ho has sentit. O sorolls que tenim normalitzats, per exemple, que algú baixi una persiana, no? I els gossos això es poden endur un ensurt. Llavors, bueno, el soroll és una cosa que nosaltres no ho tenim molt normalitzat i a vegades podem pensar, ai, aquest gos va molt nerviós pel carrer. Pot ser pel soroll. Sí, sí.
Hem identificat els diferents tipus de pors. Anem a buscar una miqueta les causes que hi ha darrere d'aquestes
sí.
pors, perquè algun dia comencen per alguna cosa,
sí.
no són genètiques.
No. Bueno, hi ha races que sí que es considera que hi ha un factor genètic. Hi ha races que són més propenses a tenir por. Però ara mateix no tinc cap estudi que pugui mostrar aquí, no?, o parlar-ne. Però sí que hi ha races que tenen un component genètic.
I a banda d'aquesta qüestió hereditària, en algunes races... Habitualment, quina és la causa més comuna darrere d'una por canina?
Doncs la causa més comuna és, sobretot, en el període crític en la que un gos ha d'aprendre coses, no? Sobretot dels 0 als 4 mesos, aquí el gos, si té alguna mala experiència, se li diu la impronta. Si aquesta impronta és positiva, diguéssim, la primera experiència en un tracte amb la persona, no? És bona, és possible, és molt possible que el gos en un futur tingui bona relació amb les persones o amb els nens, si durant aquest període ha tingut una bona, doncs això, maneig per part de les persones, no? Però alhora aquesta impronta pot ser negativa. Si la primera persona que ha tocat un gos ho ha fet d'una manera molt brusca, que el gos s'ha espantat, o ha sentit una veu molt estrident i el gos s'ha espantat, etc., pot fer que...
Si queda comença, la impronta.
La impronta, sí, és com una...
Diguéssim que és molt plàstic el cervell en aquest moment.
Sí, és com si fos un verge i deixes allà una empremta i ja queda aquella empremta, no? Després es pot treballar, sí, però la primera impressió és com la que queda allà com un tatuatge, no?
I l'entorn? També hi hauria una mala experiència amb l'entorn?
Sí. Per exemple, posem l'exemple d'una mare que ha parit a la muntanya, no? En una zona, per exemple, a prop de Pontons hi havia una zona on hi havia gossos que estaven mig salvatges, anaven criant entre ells. Llavors, clar, aquells cadells, en molts casos, es podien agafar les camades a temps, però si no s'agafaven a temps, els gossos que aprenien de la mare que l'entorn proper al poble era perillós, que ens havíem d'allunyar d'allà, perquè és el que feia la mare, no? Llavors, si s'haguessin exposat a l'entorn d'una manera natural, no? Abans de passar aquests 3-4 mesos inicials, potser no hagués passat res en aquest cas en concret, no? Llavors, en els gossos que, per evitar que tinguin pors a l'entorn, s'haurien d'exposar des de ben petits, d'una manera progressiva, sense... sobretot que no tinguin ensurts. Això és important, que a vegades no es pot evitar, però s'hauria de tenir molta cura amb això. Tant amb gossos molt petits com amb gossos adults que adoptem i que no sabem molt bé si pot estar adaptat o no a un entorn.
Quin passat tenen, no?
Clar, que és més complicat,
amb un gos. Quines experiències.
Sí, un gos adoptat que tingui ja un espòs o no hagi tingut una socialització i tingui, per exemple, 5 anys, és més difícil...
De revertir,
sí,
de treballar.
Clar, perquè ja té com molt entesa que la vida és d'aquesta manera i fer-li un canvi és com si nosaltres, no?, amb 40, 50 anys...
Estava pensant que és el mateix, no? Com més gran ets, més costa
sí,
els canvis.
Sí, ens diuen, no, ara has de canviar totalment tots els costums que tens des de que petit. Ens costarà més, no? En general, potser hi ha gent que és més... plàstic amb això, però...
Sí, flexible.
Sí, sí.
D'acord, tenim les causes identificades, aquesta impronta a l'edat en la qual es formen, es socialitzen, i ara ajuda'ns a identificar si el nostre gos té por, no? Quines senyals corporals en què ens hem de fixar per saber que allò és por i després parlem de com ho treballem, però primer tinguem clar que és por i no una altra cosa.
Sí, per exemple, igual que deia els diferents tipus de por, no? Què produeix la por, també podríem fer una definició de segons el llenguatge corporal del gos, uns altres tipus de por, perquè pot ser, hi ha un ventall, no sempre és el mateix grau de por. Llavors, podria ser una por lleu o inseguretat, per exemple, en aquell cadell, no?, que veiem que veu una bossa pel carrer que està movent-se amb el vent, no?, i sembla que es vol apropar, però tira enrere. Això sí que és una certa por, però és una por lleu, és una inseguretat, no?
Perquè el cadell hauria d'anar directe cap a la bossa si no hi hagués cap mena de por.
No, està bé que sigui, que hi hagi aquesta prudència.
D'acord.
I, de fet, la por no deixa de ser una emoció que gràcies a ella...
Sobrevius, no?
Aquí, clar. Sí, sí, clar, gràcies clar. A la por, perquè si no, si s'apropa la bossa i resulta que no ho veu clar i darrere hi ha un depredador, no sé, no? S'ho ha de mirar i estudiar i... Llavors, aquesta por lleu la podem identificar doncs, quan el gos notem que se sent una miqueta incòmode, que no vol apropar-se a un cert...
Si veus que dubta.
Que dubta, sí.
Que hi va, però no hi va.
Sí, sí, sí. Ens mira.
Ah,
si
sí?
Tenim un bon vincle amb el gos, bueno, un vincle. Ens acostuma a mirar perquè per veure què fem.
Com esperen, com actues tu.
Clar. Nosaltres també, si tenim por davant d'algun estímul i estem amb els pares o amb el millor amic o amb qui sigui, segurament...
Busques aquest suport. Buscarem
una referència,
sí,
a veure
sí.
què passa, a veure com reacciona. Ah, vale, està tranquil, doncs llavors jo també em relaxo. Doncs ells ens fan servir molt de referència, no? I els ajuda molt en les pors, als gossos. Si hi ha un altre gos habituat a certes situacions, que li faci de referent. Ajuda moltíssim, més que nosaltres, eh?
Aquesta seria una por lliu.
Una por lleu.
Pugem de grau.
Que...
Eh? Pugem de grau.
Sí. Aquí, per exemple, el llenguatge corporal podem veure que, a part d'això, no, d'aquesta inseguretat per apropar-se, que les orelles les tira enrere, no? Pot ser un senyal també, que no mira fixament potser a l'objecte o intenta fer senyals de calma quan se sent agobiat per o un objecte o una altra cosa, no? O un altre animal i tal. Si pugem una miqueta de grau, podem trobar ja un llenguatge més evident com, a part de les orelles enrere, una mirada més fixa, no? O sigui, allò em fa por, jo ho controlo, no sigui cas que em vingui a atacar, no? Mirada més fixa, es poden arissar,
els
pèls.
La
típica cresta que els hi surt...
Sí.
Sí. La cua entre les cames, no? Això sí que potser és un llenguatge molt més
universal
que
aquesta tothom... la coneixem, sí.
Clar, inclús hi ha una dites, no? De goita'l, mira, marxa amb la cua entre les cames, no? De por, no? I el tema d'arissar-se tot el que és el llom, el pèl, pot anar des de la base de la cua. Jo he vist gossos que s'arissen tota el que és la columna vertebral.
De dalt a baix.
Sí. Depèn del grau, no? Però en molts casos comença l'arissament aquí a la base de la cua. I això... pot a vegades... Si un gos està arissat, més val que anem amb calma, perquè pot ser el primer pas cap a una agressió, ¿vale? Perquè t'està dient que té por, que no se sent gens segur. I acostuma a passar molt amb pors de gos a gos,
sobretot.
Entre gossos. Sí.
I hi hauria un grau encara més elevat?
Sí. Una por així més elevada,
més visceral,
més forta, que ja aquí veuríem fugida. El gos intenta fugir. Hi ha gossos que van pel carrer, tenen molta por, estan immersos en un ambient molt... abans has dit la paraula, molt hostil, no? I volen fugir. Veus que tenen només o sigui, caminen ràpid i amb la intenció de fugir. Si estigués deslligat el gos, segurament començaria a córrer. I aquí és perillós en casos de sorolls, de petards, no? Si el gos comença a córrer...
Perd el món de vista.
Sí, sí, sí. Llavors... Aquí, sobretot, quan veiem que un gos vol fugir, ja és que està en un grau molt de por, molt important, no? Després ja seria, ja l'últim, seria el pànic. que amb el pànic sí que un gos et pot saltar per una finestra. O sigui, no valora en cap moment quin perill hi pot haver per la seva fugida. Aquí és quan venen els atropellaments, no? Aquí potser no es donaria tant amb pors a persones, gossos, més amb l'entorn. Amb persones, un gos sí que podria reaccionar així si, per exemple, es veu molt amenaçat per una persona o per un gos, o un gos que ha mossegat amb un altre i l'altre li agafa tanta por que fuig. I ja, potser, l'últim pas, quan un gos ja es veu que no hi ha cap altra sortida i té molta, molta por, és la defensa.
Atacar.
Atacar, però els gossos sempre ataquen en defensa. A no ser que hi hagi un conill o un ratolí, que llavors és un depredador i vol caçar aquell animal, no? Però un gos, quan ataca, per exemple, una persona o a un gos, és perquè generalment s'està defensant.
Se sent amenaçat.
Se sent amenaçat, sí, sí. O atacs a nens, coses així greus. Sempre a la base és... hi ha una por al darrere. Un gos que no té por no té cap necessitat d'atacar ningú, ni de sentir, ni de ganes de fugir, ni de res, no? Està tranquil allà on estigui i amb qui estigui.
Dediquem els últims minuts a veure com podem abordar aquestes pors, si hi ha algun truc que ens pugui ajudar.
A veure, tot es tractaria d'anar fent exposicions a l'estímul de manera molt pausada i progressiva.
A l'estímul que provoca la por.
Sí.
Aquell gos, aquella persona, aquell ambient hostil.
Exacte. Per exemple, posa persones, doncs anem exposant el gos. No és correcte, per exemple, si intuïm que el gos, inclús si no té pors, no és correcte posar-lo en un ambient a la porta d'un col·le, per exemple.
Excessiu.
Quan és cadell. No, perquè allà pot traumar-se el gos. Llavors, sigui un gos cadell o un gos recent adoptat, anem exposant-lo a... per dir-te alguna cosa, no sé, doncs comencem, si parlem de Vilafranca, a exposar el gos, a passejar-lo per una zona de les afores, no? Al cap d'unes setmanes ens anem apropant, no sé, a la Rambla, una miqueta més al centre. Si veiem que ho va tolerant, que va olorant el terra, que va tranquil, no va mirant a tot arreu, pues bé. Però, a més, les exposicions han de ser poca estona, val? Poca estona i ja està.
I no? Progressiu, no? De fase en fase.
Sí. En aquest cas, exposició, diguéssim, això serviria per persones i entorn, eh? Una exposició així de començar pels voltants de casa i per zones molt tranquil·les. Amb gossos, clar, també funciona així, no? Anar exposant a ambients on hi hagi gossos d'una manera progressiva, costa de controlar perquè et poden aparèixer gossos tant pel camp com per la ciutat, no? A tot arreu, no? Però aquí, si tenim l'oportunitat, o hauríem de buscar, és fer passejos amb altres gossos. Passejos a distància primer, lligats, val? I no fer interaccions directes, perquè si el gos està incòmode, no vol interactuar amb gossos perquè li fan por, simplement treballarem que toleri el gos estant al costat, passejant. I d'aquesta manera el gos aprèn que, bueno, si tinc un gos per allà al voltant, no està passant res, no? No, realment no passa res. I això pot fer, la teràpia pot fer que a la llarga el gos, a la llarga, perquè
no, paciència,
amb això no,
intueixo,
no es pot córrer, vagi tolerant tenir gossos més a prop i potser algun dia doncs pugui acabar jugant amb altres gossos.
Llavors, potser, dius, no sempre
s'aconsegueix. No, hi ha gossos que... Primer, que no podem fer la feina i la teràpia diàriament. I segon, que la vida d'un gos és curta. I sí, són anys, són 10 anys. Però 10 o 15, eh? Però no, moltes vegades no dona temps perquè no podem treballar al nivell que aquell gos necessita.
Que és molt intens.
És més,
i
clar,
constant,
amb
no?
més freqüència, clar, clar. Ells aprenen per l'experiència, no els hi podem explicar res. I no sempre podem crear l'escenari perquè el gos se senti segur cada dia. Llavors, costa. El tema de les pors costa. I és recomanable assessorar-se amb un professional, eh? És recomanable.
Aquí sí que recomanes.
Jo
que ajuda
trobo
professional.
Que sí. Sí, sí.
És complexa.
Sí. Sí.
Doncs moltes gràcies, Neus Bertran.
A vosaltres.
D'aquí a 4 setmanes seguim parlant de peluts.
Molt bé.
Adéu.
Gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Amb la Neus Bertran parlant de la por en els gossos, contingut que podeu recuperar si us interessa escoltar-lo atentament al nostre podcast, acomiadem aquesta segona hora de Penedès en xarxa de dilluns 6 d'octubre. Ara farem una petita pausa publicitària i escoltarem les notícies de les 11 i a les 11:06 seguim des de Ràdio Vilafranca, tot feinejant amb la filosofia, amb Pere Martí. I després del flaix de 11:45, el Com sé tu, amb Montserrat Ferraro, abordarem els trastorns de la civilització.